Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el passeig de Lluís Companys de Barcelona continua en aquests moments la concentració de ciutadans, uns 20.000, segons la Guàrdia Urbana, que demanen la llibertat per als detinguts ahir en el marc de l'operatiu policial contra l'1 d'octubre. Molts manifestants han recuperat forces en les últimes hores dinant a la gespa i, en alguns casos, descansant. Hem sabut, com a informació més recent, que s'han desestimat tots els habeas corpus que s'havien presentat ahir per les detencions. Els jutges consideren que els arrestos s'ajustaven a dret. I encara seguint amb aquestes informacions, us expliquem que el president Carles Puigdemont ha denunciat en un article al diari britànic The Guardian que l'intent d'Espanya de bloquejar el referèndum a Catalunya és una violació dels nostres drets fonamentals, assegura el president. Puigdemont, d'altra banda, ha estat entrevistat pel setmanari alemany Der Spiegel, on ha anunciat que els catalans volem el nostre dret. I per primera vegada en la història, els pares abats dels monestirs de Poblet i Montserrat han fet avui un comunicat conjunt, en aquest cas davant l'hora que qualifiquen delicada i preocupant que viu Catalunya. El comunicat es fa públic l'endemà de les últimes actuacions de l'Estat espanyol a la ciutat de Barcelona, amb escorcolls i detencions a la Guàrdia Civil per evitar el referèndum. Els abats Josep Maria Soler de Montserrat i Octavi Vilà de Poblet demanen als governants de Catalunya i d'Espanya un exercici de màxima prudència i de responsabilitat per a un diàleg constructiu. I també demanen que es respecti el dret a la participació en la vida política i també en un estat democràtic amb les majories.
Ràdio Estel.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road just for... La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
El convidat d'avui diu: el nostre cos és el millor mestre de la teva alimentació. Avui, al Viure des de l'essència, ens acompanya Alf Mota. Ell és docent de cuina i promotor d'una alimentació sana i equilibrada, format en macrobiòtica, en medicina oriental, en nutrició i dietètica i en cuina aplicada a la dietoteràpia i agroecologia. Alf Mota, benvingut al Viure des de l'Essència.
Bon dia, Glòria.
Què tal, com estem?
Molt bé, molt bé.
Quants anys fa que es va despertar aquesta inquietud per una alimentació més des de la consciència?
Jo penso que fa com 20 anys, no? Com quan era molt jove jo estudiava periodisme i estava fent un reportatge sobre la indústria càrnica. I llavors vaig veure una miqueta com funcionava aquest tema, no? Com és menjar carn, el que està darrere d'aquest paquet que trobes al supermercat, no? I això em va impactar molt. I jo vaig fer una decisió, no?, de seguir una dieta vegetariana, més bé en aquest moment era 100% vegana, no?, que això vol dir que sense cap aliment d'origen animal. Però, bueno, jo era molt jove, i llavors ho vaig fer una mica caòtic, no?, en aquest moment. Era com una mica menjava pasta, menjava molt de sucres, coses processades, i no em vaig trobar gaire bé. No em vaig trobar gaire bé passat un temps d'haver fet aquesta decisió, i llavors vaig a començar a investigar, no? I mira, doncs, uns tallers de cuina conscient, cuina macrobiòtica, que és això d'alimentació saludable, i vaig començar a provar a mi mateix, no?, a casa, i em vaig sentir molt millor.
Tu vas ser el teu propi tester, no?, de veure com anava evolucionant, perquè, sí, de fet, fa 20 anys enrere, o només 10, no era com és ara.
És que encara sóc el meu...
encara sóc
el meu tester, no? Sempre estem aprenent. No, jo diria... Jo ja soleixo dir que jo sóc un... M'agrada fer amb el meu cos un laboratori, no? Tant de, en relació al menjar com a les sensacions, no? I...
És evolució constant, això, Alf.
Sí, sí, sí.
Com definiries la cuina terapèutica?
Bueno, la cuina terapèutica es tracta d'aquella cuina que tu fas tant pensant com mantenir la salut, no?, com quan hi ha per temes de prevenció, no?, perquè no et posis malalt, perquè estiguis bé, perquè estiguis alegre, perquè tinguis energia, perquè puguis venir al programa amb ganes, no?, cada matí. I també, bueno, és aquella cuina quan hi ha una malaltia, quan hi ha un desequilibri. A mi m'agrada més parlar de la paraula desequilibri que de la paraula malaltia, perquè ho entenc més que es tracta d'un desequilibri, doncs que t'ajuda, coneixent les propietats nutricionals i terapèutiques dels aliments, les seves combinacions i la manera com tu els transformes, i aquí entra la part de la cuina, no? Uh-huh. Perquè una cosa tu pots saber què he de menjar i després com utilitzar-lo. No?
Com manipular-lo.
Com manipular-lo, exactament. No? Jo sempre poso l'exemple de l'oli d'oliva. No? L'oli d'oliva és or líquid, tothom sap que és un aliment molt saludable, però si tu ho estàs cuinant i ho eleves a una temperatura molt alta, es transforma en un ingredient tòxic que et fa mal al teu cos.
És com, veiem, que l'oli comença a bufar, no?
Que sí, que fumeja,
que
no?
Fumeja.
Que fumeja l'oli, no? Però és que no hauria d'arribar a fumejar.
Aquí anem malament.
Que si ha arribat a fumejar és que ja has passat molt la temperatura.
Podríem dir que entra en un punt cancerigen, no? Creiem que ja
sí,
és
sí, perquè
tòxic. Es
treu una sèrie de radicals lliures i, doncs, diguem, aquí comença a ser un aliment que és molt saludable, que és un or líquid, no? Comença a ser un aliment tòxic que et fa mal al teu cos, no? I, clar, aquesta exposició a aquest tipus de toxicitat de forma diària i freqüent, doncs et deriva en una sèrie de malalties.
Però amb quin oli hauríem de cuinar? Amb l'oli, el que és or, l'oli d'oliva, o hi ha algun altre oli que ens podries recomanar?
Sí, bueno, jo recomano l'oli d'oliva, però sempre l'oli d'oliva verge extra, de primera pressió, en fred, res de cuinar amb un oli i d'amanir amb un altre. Uh-huh. O sigui, el mateix oli que tu utilitzes per amanir, utilitzes per cuinar. Vale? Després hi ha altres olis que també pots utilitzar per cuinar, que igual a la nostra cultura no són tan coneguts, vale? Com podria ser oli de sèsam, vale? Però sempre un oli de sèsam verge extra, de primera pressió en fred. Insisteixo molt en aquí, perquè si no és de primera pressió en fred, vol dir que aquest procés ja va escalfar aquest oli.
Vale?
Els olis són molt sensibles a la calor. Vale? Doncs i és això que t'estava dient, que si tu no cuides les temperatures amb l'oli, ho transformes en un aliment com molt dolent pel teu cos.
Però que per una banda podem pensar que estem prenent uns aliments molt sants,
sí,
després a l'hora del fregir, a l'hora d'escalfar-los, a l'hora de cuinar-los, és quan podem...
Més bé et diria per fregir que utilitzessis un oli de coco.
Val.
Vale, un oli de coco perquè és el que millor aguanta la temperatura alta.
Uh-huh.
Vale, doncs, de fet, l'oli de coco per a la nostra cultura no és tan conegut, no? Com de... A la cosmètica ja s'utilitza molt, no? En la teva pell, pels cabells, ell va molt bé, no?, per cuidar la pell. però, per exemple, a cultures de l'Índia o cultures de l'Orient ja s'utilitza molt l'oli de coco ja des de fa molt de temps.
Però no ens modifica el sabor de...
Una mica. El que puc fer és una trampeta que faig jo per donar-li un gust més mediterrani. És com barrejar oli de coco amb oli d'oliva. Vale, doncs l'oli de coco ajuda a mantenir aquesta temperatura de l'oli d'oliva, que és més sensible i que més ràpidament puja la temperatura.
No hi ha problema amb
oli. No, amb aquests olis no hi ha problema de barrejar-los.
Estem parlant de la cuina terapèutica amb Alf Mota. Ens ha dit, bueno, les persones que depèn... Amb uns persones ens va bé un tipus d'alimentació i amb uns altres un altre. No estaríem parlant del típic menú per cuidar-nos, que va bé per tothom? Hem de sortir d'aquest mite?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè, de fet, per això moltes dietes de dietista convencional, no? Com de no funciona. Jo dic que són les dietes de nevera, no? Que tu arribes a casa i te les penges, perquè estan molt ben calculades, molt ben fetes, però no tenen en compte aspectes personals teus, no? Com les teves emocions, el teu context social, els teus horaris laborals, com et sents, la teva condició econòmica també influeix en això. Clar, estan fetes sobre una base de paper i no en funció de la persona. Encara que la base sigui comú, l'alimentació saludable és el mateix per tothom, vale? Però hem de buscar variacions. Jo no sóc igual que tu, encara que som les dues persones. No?
Exacte, com de... El que passa que un petit decàleg ha d'haver-hi que ens vagi bé a tothom. No? Ha d'haver-hi unes bases, com el que deies, hem d'anar en compte amb l'oli, que tothom pot aplicar, que els oients, ara que ens estan escoltant, val dir, però què puc fer jo per millorar la meva alimentació? Algun punt que ens vagi una mica bé a tots? Podem fer una mica de trampeta aquí?
Sí, jo sempre dic que el primer és retirar. Treure allò que et fa mal. Vale? Doncs, mentre es poses el dit de la ferida continuarà. No? Doncs, en la nostra cultura, nosaltres estem molt acostumats a què he de prendre, què he de menjar, què he de... Bueno, primer, treure allò que t'està fent mal. Vale? I això jo doncs, sap el que ens està fent mal, no? Com els sucres refinats, no? Els productes que estan desnaturalitzats, no? Com les farines blanques, aquests productes tots que són conserves, que estan plens d'additius químics que el teu cos desconeix totalment, no? Com aquest menjar que ara se porta moda, el menjar que tu agafes i tu el poses al microondes i que en 2 minuts ja tens el sopar fet.
Siguem conscients, no?
Siguem conscients que allò bé no et farà. Igual al moment t'omple la panxa, però bé el teu cos internament no t'ho farà. Vale? Com treure d'aquestes coses. Els greixos, també tenim molt cuidat amb aquests greixos que són els greixos hidrogenats, no? Aquests greixos transformats, que fa molt poc ens diem, per exemple... Ah, no sé què, pren margarina. No, la margarina és més, més sana i t'ajuda millor a mantenir a raia el colesterol. No, perquè la margarina és una cosa feta en un laboratori. Diguem, en la natura no existeix margarina. Vale? En la natura existeix una oliva que et fa un oli. Vale? Doncs...
De totes maneres, per això, també abans em comentaves, és que la gent es pensa que hi ha aliments que curen. Hi ha aliments que curen? Hi ha aliments que puguem dir, anem una altra vegada, al fet de que tinguem alguna cosa en la cuina que puguem dir, podem recórrer a aquest aliment per sentir-me millor?
Els aliments en si mateix jo crec que no curen. Curar és algun molt més ampli. Et poden ajudar... És una eina més...
Com els alls, per exemple, o els alls negres que...
Sí, sí, els alls negres són molt bons, tenen unes propietats molt bones, però, clar, no, només prenent alls negres de forma aïllada no et van ajudar, no et van curar. El procés de sanació, no?, és que és un procés molt més ample, no?, en què l'alimentació ocupa un espai molt important, vale?, perquè estàs construint el teu terreny, la teva sang... La teva energia vital, l'estàs construint a partir d'aquí, però, òbviament, has de tenir en compte altres factors. Has d'aprendre a respirar, t'has de moure, en un ambient social que et resulti agradable, no? L'alimentació també t'ajudarà a veure el món d'una forma més positiva, òbviament. Si jo menjo porqueria, òbviament que no tindré una visió tan alegre i tan positiva del món i de quan apareixen els problemes, no? Doncs, construïm a l'alimentació una base. I no un aliment en si mateix és curatiu. Vale? De forma aïllada, no. L'all negre de forma aïllada, no. perquè s'ho estàs menjant d'any negre, però abans estàs menjat un cafè amb llet i sucre i un croissant de xocolata de
ja no,
forn de pan d'aquests de farina refinada,
ja no anem bé.
Per molts anys negres que tu prenguis, perdona, però no...
Estem parlant també d'una forma molt holística, no? El
sí.
que deies abans del sentir, del poder anar a passejar, del poder envoltar-nos de bellesa, d'estar una miqueta més tranquils, no? I aquí si li afegim que l'alimentació sigui... que ens escoltem el nostre cos.
Exactament.
Hem dit això als oients?
Sí, i d'escoltar i de pensar que nosaltres no som Frankenstein, no? No estem dividits en parts, no? Jo, per tratar, per curar el fetge, he de tenir en compte altres factors, no? No només els factors fisiològics, i per això la medicina oriental a mi em serveix molt a l'hora d'ajudar, d'acompanyar les persones a fer un canvi a la seva dieta, a transformar les seves cuines perquè sigui una cuina més saludable, que els ajudi a superar unes determinades malalties, doncs entendre que no és només l'òrgan fisiològic en si, però que és algo integral que té a veure amb les teves emocions, amb el teu context social, la manera com tu mires el món, la manera com tu respires. De fet, se't dones compte, podem estar molts dies sense menjar, fins i tot 40 dies sense menjar.
Podem estar fins a 40 dies.
Sí, 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 pots fer un dejuny, ho va fer Buda, però... ho va fer Jesús Crist,
exacte,
no?
Exacte.
Mahoma també. Però sense respirar, quant temps pots estar?
Està claríssim.
Molt poc.
Total.
Molt poc. I ja pots estar menjant molt bé, molt ecològic, molt integral, molt equilibrat, però si no estàs amb una ment positiva, en un ambient tranquil, si estàs mirant el mòbil i si mires la tele i estàs donant les notícies i tot això, doncs aquest menjar no et va sentar bé.
En el moment present, no? Està en el moment present que precisament...
Està present, ens... està present, és molt important, tant a l'hora de menjar com a l'hora de cuinar.
Quants àpats recomanaries que és bo tenir al dia?
Aquesta és una pregunta relativa, que també, però jo crec que amb tres àpats ben fets, de forma equilibrada, ja ho tindríem prou, no? Perquè no donem més feina al cos, no? Tu pensa que la digestió és una feina que s'ha donat al cos, no? Doncs, sobretot quan hi ha un problema de salut, menja poc.
Sí?
Millor que, sí, menja poc i el que tu menges que sigui de la millor qualitat i que t'ajudi a millorar molt la teva condició. No és més, és menys. I això ens costa molt entendre la nostra cultura. Tres àpats al dia seria suficients, però s'ha de tenir en compte que hi ha persones que necessiten cinc àpats. Doncs fes cinc àpats.
Tornem
aprenda a escoltar
vegada,
el teu cos, què és el que tu necessites. Però això ho sabràs quan tu ja portes un ritme de consciència amb l'alimentació, amb el que tu menges, mastegues bé, has triat tots els grups d'aliments, el teu plat és equilibrat. Llavors aquí ja tens una visió més neta per saber si he de menjar 3, si he de menjar 5 o 2 cops al dia, inclús.
Hi ha moltes vegades els oients, també quan me'ls trobo, em diuen, sí, però és que tinc unes digestions pesades, se'ls infla l'estómac. Què està passant? Ens està dient també...
No masteguen.
Que... No masteguen.
No masteguem. No masteguem. Això és el gran problema que tenim, no? És important, la mastegació, no?
Em ve també una pregunta, no? A vegades pot ser que quan estiguem menjant hem d'anar en compte, amb, si parlem de problemes, també ens estem menjant els problemes amb l'alimentació, no?
Exactament. O si estàs mirant les notícies... Clar, tot allò que estàs... No estàs menjant, no estàs connectant amb el teu aliment. La teva ment està amb la tele, o amb el mòbil, o amb el periòdic, o amb la conversa aquesta que estàs tenint i que no és una conversa nutritiva. ¿Vale? Doncs aprendem a connectar amb l'aliment, no? Posar la nostra ment, el nostre cos, la nostra ànima en el que estem ingerint. No?
El fet de beure líquids a l'hora de l'àpat és
millor
beneficiós?
Que no. Millor
no?
Que no. Millor que venguis abans. Vale, començar amb un brou o alguna cosa, se fa més calor, alguna més fresc. Però, clar, si tu estàs beguent, doncs no mastegues tant, no? Perquè em passes a l'aliment, no? I no ets tan conscient del que estàs menjant i, a part, com que t'ensopegues, no? És com, ostres, m'has begut molta aigua o altra beguda i, doncs, l'aliment queda com molt diluït a l'estómac, no?
Clar,
és com,
podríem dir que una pista és quan quan ens costa d'empassar-nos el menjar i hem de beure líquid, per dir, és que necessito beure aigua, perquè si no el menjar, allò que diem, no em baixa,
mastega.
No? Clar, és perquè no mastegues, no?
No?
I li dones la feina a l'estómac després.
No masteguem, no masteguem. Perquè, de fet, hauríem de mastegar fins a que l'aliment sigui líquid. Vale? A part, hi ha algo molt interessant. La saliva és alcalina. Mm-hmm. Vol dir, alcalinitza els aliments, no? És com de, doncs, ja sabem tots, no?, que un medi alcalí, un medi més alcalí, no?, doncs tampoc és totalment alcalí, no?, no són piles, però és un medi més saludable, no?, és un medi on el teu cos funciona millor.
Doncs molt interessant. Cada vegada sabem una miqueta més. Podríem dir que tenim un excés d'informació, oi, en quant a l'alimentació?
I tant, i tant.
Continuarem parlant, estimats oients, amb Alf Mota, de cuina terapèutica. Som el que mengem i digerim. Parlem dels aliments de tardor, sí? Posteriorment.
Sí, i tant.
Portes una recepta, també m'has
comentat? També porto una recepta, tant.
Una recepta per començar a abraçar aquesta fresqueta, no?, que ja tenim ara la tardor, que...
Ja comença.
Ens pots dir quina recepta tens preparada?
Bueno, esperem al final.
Va, no? Esperem al final.
Sí, serà més graciós.
Perfecte. Abans, però, doncs, parlarem una estoneta a l'espai de la doctora Luján Comas.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. L'espai de la doctora Luján Comas.
Viure el present com un regal. Aquest és el tema del que parlarem avui amb la nostra estimada doctora Luján Comas. Com estem, doctora?
Molt bé, Glòria. Moltes gràcies. Bona tarda als oients. La primera setmana parlàvem de la crisi, estem parlant de viure des de l'essència, pues és important la crisi. La segona setmana hem parlat de l'acceptació i ara és viure el present. La paraula present, ja ho diu, és un present, és un regal. I no ens adonem de la importància de la vida fins que perdem la salut, que tenim un accident o perdem a un ésser estimat. Si tu, per exemple, perds la vista i et diuen que hi ha un metge a Indonèsia, a Sulawesi, que et diu que t'operarà i que tens el 75% de recuperar la visió, doncs vens el que tens o té hipoteques i te'n vas allà. Uh-huh. Quan nosaltres tenim els ulls per mirar i no ens adonem de la importància d'això, tu saps el que és que el diafragma de l'iris, que s'obre i es tanca segons la llum, i aquesta llum que entra arriba al cristal·lí, que s'abomba o s'estira, depenent de la llum, i canvia una imatge invertida a la retina. I que la retina té unes cèl·lules que són capaços de transformar l'impuls elèctric, l'impuls de la llum en un impuls elèctric que anirà pel nervi òptic a l'escorça cerebral, a la zona occipital, i allà tindrem la imatge, ja no a l'inrevés de la retina, sinó la imatge recta, correcta, i és la visió. A més sàpigues, més aprecies les coses, però no cal saber tant. Ja es pot llegir, però no cal saber tant. Però sí agrair que el nostre cos és el vehicle que tenim per fer allò que hem vingut a fer. Jo penso que la vida sempre és un present, es viu en present. Tu no pots viure la vida en un futur, ni pots viure la vida en un passat. I l'acció únicament és en present. Tu no pots actuar en el futur ni en el passat, ja està.
L'angoixa aleshores ens acaba,
clar,
no
però podem és que, clar, viure així. És que si tu estàs pensant en el futur, estàs en l'angoixa, perquè, a més, no pensem coses maques, sempre pensem el pitjor. Per tant, entra l'ansietat, el pànic, sí.
I no vivim el present.
No vivim el present.
I no veiem les oportunitats i la grandesa
exacte
del moment de l'ara, no?
Exacte. I si estàs en el passat, estàs en la culpa, estàs... No. Estem en el present, que és en l'únic moment on podia haver l'acció. I pensem que un bon present arregla un mal passat i ens obre les portes d'un futur. Mira, jo aquest estiu vaig estar en un congrés on hi eren 14 premis Nobel i era un homenatge a Stephen Hawking. Stephen Hawking, tothom el coneix, és aquest savi físic que està en una cadira de rodes, que únicament té el moviment d'un muscle de la galta i a través d'un microxip es connecta amb un ordinador i és l'ordinador el que parla. Pues, ella ens va contar una mica la seva història i realment no era un bon estudiant. Però el més important és que ella estava estudiant la carrera de cosmologia i estava un dia remant a un llac i se li van caure el rem de les mans. I va pensar que això no era res. Però va començar a tenir caigudes que no sabien la causa i li van diagnosticar una malaltia sense curació, una ELA, una esclerosi lateral amiotròfica. I ell estava fent la tesis de fi de carrera i no sabia si podria acabar-la i ell ens comentava: cada dia es va convertir per mi en un regal. Mentre hi ha temps, hi ha esperança. Per moltes dificultats que hi hagi a les vostres vides, sempre hi ha alguna cosa en què podeu triomfar. No us rendiu. Cada dia nou és una recompensa.
Gran aprenentatge.
Oh, és preciós. A més, amb un sentit de l'humor magnífic. Magnífic.
Què és el que més li va sorprendre
de
Stephen Hawking? Sí.
Pues, alegria. Increïblement, però és l'alegria. Com aquest senyor pot gaudir de coses. Per exemple, hi havia un conjunt musical que feien una mena de rap burlant-se de les seves ensenyances. Bueno, pues ell ja estava allà i reia. I després va cantar a través de l'ordinador amb un grup de rock.
Increïble, és fantàstic.
És fantàstic, és fantàstic. Sí. Ell sempre deia: no mireu el fang de les sabates, mireu els estels.
Que bonic, no mirem el fang de les sabates, sinó els estels. Boniques paraules, moltes gràcies, doctora Luján Comas.
Fins la propera setmana.
Estaria més estona, però ja no podem més, no podem allargar més. Fins la propera setmana.
Gràcies.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
I de l'aquí i ara, com ens deia la doctora Luján Comas, la vida és un present, sí, Alf Mota?
I tant.
Com ho fas per viure el present i no deixar-te endur per aquesta energia social, aquest moviment tan frenètic en el que vivim, com deia la doctora?
L'alimentació, sens dubte, és una manera de... Més que l'alimentació en si, la cuina. El fet de cuinar, no? De cada dia dedicar un temps, un espai, un pensament. Ah, què és el que necessito? Què és el que vull menjar? Què és el que vull trobar, no? Amb l'alimentació. I doncs jo utilitzo molt la cuina com un espai de meditació, també, mm-hmm. No? És com de fet, els meus alumnes, sobretot a l'inici, flipen, no? Perquè estic ahí, no, la postura, vigilem, que tenim les cames ben col·locades, que tenim els ombros al seu lloc, respirem, deixem anar la tensió.
Això és una meravella.
Això és una meravella. I és una cosa que tu pots fer cada dia, perquè cada dia mengem, no? I pots, bueno, pues aprofitar també aquest moment per relaxar-te, per connectar-te amb tu, per connectar-te amb el teu entorn.
És un art, realment, no? És
després com... també m'agrada molt caminar pel bosc.
Sí?
Sí, sí.
Pel bosc, perquè tu no ets... D'on te ve, Alf Mota?
Jo soc de mar. Jo he nascut a les Illes Açores, uh-huh. Al mig del mar, al mig de l'Atlàntic, però ara ja fa gairebé 10 anys que visc a Catalunya, a la zona del Montseny, que és un parc natural que està molt bé.
Preciós.
I visc al bosc directament. I doncs aprofito molt aquesta energia que em dona el bosc i cada dia intento anar a caminar.
Això és un luxe,
sí,
realment.
Sí, això és un luxe.
I com ho veus, això? Quan vens a Barcelona notes un canvi?
Molt, moltíssim, cada vegada més. Jo he viscut molts anys a Barcelona, a la ciutat, uh-huh. I m'agrada molt, perquè és una ciutat... Les ciutats t'aporten una energia molt creativa, no?, que t'aporta un coneixement de molta gent, de, no?, de moltes coses, no?, que bueno, que la natura... Pues, bueno, tanta gent no trobes a caminant pel bosc, menys mal.
De totes maneres, però ets un ciutadà del món, perquè has viscut i treballat a diversos països, sí, sí, europeus, sí. No? A França, al Regne Unit,
exacte.
A Holanda, a Dinamarca, a Itàlia... Què sents que t'ha portat cadascú d'ells dintre les aventures culinàries?
Bueno, a nivell culinari, jo intento un cop a l'any fer un viatge a un país on no em conec i sóc molt pesada amb el tema del menjar. Eh? És com de faig vacaciones gastronòmiques, no? Perquè intento ensopegar-me d'altres cultures, de veure com cuinen això i quines espècies utilitzen i que maneres... I et sorprens molt, no? Com de...
Quina és la que més t'ha sorprès?
Quina és la que més m'ha sorprès? Jo, sense dubte, la cuina oriental. És com de... Més que la cuina en si mateix, és la delicadesa, el respecte que tenen en relació als aliments, no? La manera com el traten, no? És com
aquest
de...
art, no?
Aquest art, aquesta manera tan delicada, no? De tocar l'aliment.
Que bonic. Doncs, si et sembla, anem amb el teu art culinari i tot teu, perquè ens expliquis la recepta de tardor.
Molt bé. Bueno, la recepta que tot el que us vaig explicar és un remei, però és un remei d'aquests que tu pots fer a casa teva, no? I aquest és un brou, es diu brou de verdures dolces, vale? Perquè tu agafes aquestes verdures que creixen a prop de la terra i que són rodonetes, no? Que són les verdures de la temporada que estem entrant, no? Com la carbassa, la col, la ceba, també la pastanaga, no? Aquestes verdures que tenen un cert sabor dolç, no? Terrós. Per què? Perquè això et va ajudar a escalfar la part mitja del teu cos, el teu centre, no? A donar-li més calor i ajudar-te també una miqueta a baixar la teva energia, que està molt al cap, no? L'energia de l'estiu és una energia molt expansiva, molt cap a fora, estàs molt en contacte amb la gent, no tens horaris, no? És com vens de les vacances.
Fora,
i ens costa molt de després, hòstia, ara torna al col·le, torna a la feina, o el que parlem del síndrome post-vacaciones,
no?
L'aterratge. I doncs aquest brou t'ajudarà per això, no? Per connectar amb el teu centre. I també el fet de que tingui un cert sabor dolç t'ajudarà a passar aquestes ganes de coses dolces, no? Jo ho recomano molt a molta gent, aquest brou, perquè, clar, el dolç és un sabor que relaxa, no?
El dolç relaxa.
Relaxa, és un sabor. Per això, quan estem estressats, perquè quan estem angoixats, volem menjar dolços, no?
Clar, el dolç natural, no? El que passa que...
Jo parlo de dolç natural. De l'altre...
De l'altre
seria el problema, perquè et dona en aquest moment una falsa sensació de relaxació, de benestar, però a pocs temps després encara estàs pitjor, no? I aquí estàs entrant en una baula negativa, no? Aquest pes que es mossega la cua i que no interessa.
Aleshores, els ingredients que necessitem per al brou són?
Bàsicament, ingredients que creixen a prop de la terra com un caràcter dolç, no? Com un sabor dolç. Podria ser carbassa, ceba, col, pastanaga, la xirivia. La xirivia és una gran desconeguda i és molt dolceta i molt d'aquesta temporada. I, bueno, hi ha parts iguals, no? Tu això ho talles, vale? Com trossos mitjans, tampoc cal que siguin trossos molt... Si tu potessis fer una demostració, però a la ràdio no podem, no? De dir-te com tallar, perquè això també afecta, la manera com trates l'aliment. Sobretot els orientals tenen en compte. Jo sempre dic als alumnes, mira la verdura, mira com l'estàs tallant, no? Té unes línies, té una...
Segueix
aquest ordre.
La naturalesa és sàvia, eh?
És molt sàvia, molt sàvia. I vas a favor d'ella, no en contra, eh? Sempre va a guanyar, no? Com no podem anar en contra.
Sí, senyor.
Tu agafes aquestes verdures, vale, i poses com una olla, la més gran que tinguis, vale, totes aquestes verdures, i cobreixes amb dos dits d'aigua, aigua bona, no? Aigua filtrada, l'aigua que tu utilitzes normalment per cuinar o per beure. Eh? Tampoc, com tal com l'oli, et dic que no utilitzes un oli per cuinar i l'altre per amanir, tampoc amb l'aigua hauries de prendre una aigua per beure i l'altra per cuinar, vale? Perquè hi ha molta substància. Per desgràcia, no? L'aigua hem d'anar molt en compte,
sí.
I és una cosa important. Bueno, com cobrir dos dits d'aquesta aigua? Vale? Doncs ho tapes i ho deixes com bullir uns 20 minutets. Després ho escorres i amb un maço apretes per treure més el suc d'aquestes verdures. Vale? Les verdures que tu vas cuinar en 20 minuts van perdre moltes vitamines i molts nutrients, però pots fer un puré perquè tindràs fibra. Vale? El que és més interessant aquí és aquesta aigua, que tindrà un gust dolç, que tindrà un gust de terra. Tu li fiques un termo i vas veient com uns xupets d'això.
Molt bé, uns xarrupets.
Són uns xarrupets, i sempre que tens aquesta ansietat de dolç, fantàstic aquest brou.
Doncs aquest brau fantàstic, els oients del Viure ja estan prenent nota i ens diran la propera setmana a veure què tal.
I tant.
Abans m'has comentat, hi ha 5 estacions, Glòria, no, com ho podem explicar, això? No? Hi ha l'estació de trànsit, sí?
Sí, des de la perspectiva de la medicina oriental, bueno, i això es comparteix totes les disciplines terapèutiques orientals, nosaltres parlem d'una quinta estació, que és aquest estiu tardiu, no? Uh-huh. Que és aquesta estació de trànsit entre l'estiu ben dit i la tardor, no? És com està fent ara, no? Ara estem en aquest moment, no?
Que, de trànsit.
De trànsit, no? Que es connecta amb l'element terra, no? Aquesta estació, doncs, és com, bueno, un dia fa calor, clar, després fa una mica de fred, per la nit refresca, però, bueno, tampoc és la tardor aquesta de novembre, d'octubre, ben tirat, no?
Podríem aprofitar aquest trànsit, no?, per poder començar a introduir aquests aliments de caldos, de brous, de...
Perfecte. Això de posar aliments amb un sabor dolç, natural, de fer més brous, de ja no fer tantes coses crues, de ja no fer tants liquats, tants gazpachos, ara ja no venden de gust.
Tenim ganes de més informació, de més receptes, on te les podem trobar?
Mira, pots anar a la meva web, que és macrosein.com, www.macrosein.com, i bueno, ja trobaràs molta informació i també et pots subscriure a un butlletin de notícies que vaig enviant recetes, vaig enviant les activitats que vaig fent per tot arreu.
Cursos...
Sí, faig moltes coses.
Fas moltíssimes coses.
I per molts llocs.
Bueno, tota aquesta informació la podem trobar
a macrosein.com.
Perfecte, doncs aquesta inquietud, aquestes ganes de que poder estar millor, qui t'ho havia de dir, no? Que una persona que vas fer periodisme, sí, a dia d'avui, sí, estàs entremig de fogons per cuidar, per compartir, per acompanyar les persones a sentir-se millor, no?
Exacte, sempre estar enmig de fogons, perquè t'he de dir, la meva mare era cuinera.
Doncs ja sabem d'on ve, ja sabem d'on ve.
Sempre estar de... Bueno, i la meva família hi ha molta gent del món de l'hostaleria. Ah, diguem, el tema dels fogons, em vaig escapar una miqueta.
No et van deixar.
No em van deixar. I els fogons van dir, ven pa cá, però he vingut cap als fogons amb una altra perspectiva, que a mi m'omple molt, moltíssim. És molt enriquidor, aquesta manera de cuinar.
La família deu estar molt orgullosa.
Sí, sí, estan molt contents. A l'inici, clar, és com tot això és de nou, i segurament que els oients també. Ostres, què està dient, no? Com de, perquè és una nova manera de mirar la cuina i la manera de mirar l'aliment. Una nova manera, però que és la manera que s'ha utilitzat sempre. Les nostres àvies ja utilitzaven aquests brous quan tenies mal de panxa, ja menjaven determinats aliments segons la temporada.
Amb això
al final no és un coneixement nou, eh?
Exacte.
No, és un coneixement, és un coneixement molt ancestral.
Podríem dir que convides, no, els oients a que si tenen un desig, si volen lluitar per algo, que no desisteixin, no, que tirin endavant. Tu al principi era molt novedós, encara que vas tenir que... Però era una cosa novedosa i vas tenir que lluitar per el que volies.
I tant. Si no t'està funcionant la manera com estàs visquent, la manera com tu et sents, la teva salut física, emocional, has de fer alguna cosa.
La vida t'està demanant canvi.
La vida t'està demanant, t'està donant alerta, no? La malaltia, per mi, des de la meva perspectiva, és un avís, no? És com l'alarma que et posa al cos, no? En dir, canvia, fes alguna cosa. Hi ha molts camins i l'alimentació, sense dubte, t'ajudarà a lograr allò que tu estàs buscant.
Escoltem el nostre cos i alimentem-nos d'una manera sana i ecològica. Mm-hmm. Si jo et dic unes paraules, a veure a on et transporten, sí? Et dic una mirada.
Una mirada. La serenitat d'una persona gran, no? Com d'una persona gran, d'aquesta mirada, no? Quan mires una persona gran, aquesta serenitat de que ha viscut i de que està bé, no? En el present.
Una veu.
A mi el cant de les ballenes.
Un tacte.
La terra. Diguem, tocar la terra en si mateixa, no?
Una olor.
El mar.
Una persona de referent a la teva vida.
La meva mare.
Un paisatge.
El bosc.
Si poses una mirada al passat, què veus?
Bueno, doncs em veig a la cuina amb la meva mare, amb les meves tietes, en aquest ambient molt casolà, molt maternal, molt nutritiu.
Una mirada al present.
Em veig, sense dubte, a Montseny, a la muntanya, amb els meus animals, amb el verd. És el verd, el color que em ve ara en el present.
El verd de l'esperança,
sí,
de la frescor.
Sí, de la frescor.
I una mirada al futur, Ralf.
Al futur, imagino que estaré... Jo vull fer el que estic fent ara. De moment és la meva expectativa. I tenir l'energia, les ganes, la il·lusió de continuar estar fent el que estic fent ara és el que al present ja tinc prou.
Estem arribant al final del viure i m'agradaria preguntar-te quin creus que és per tu el sentit de l'existència.
El sentit de l'existència és connectar amb tu mateix, no? I ser tu mateix, no? Com d'escolta el teu cos, escolta la teva ment, escolta les teves emocions, no? Treu aquest soroll que hi ha per totes les bandes, no? No intentis impressionar ningú, fer les coses per les altres i estar connectat amb tu, no? És com és el sentit per mi de la vida, no? La teva essència.
La teva essència, podríem dir que...
Connectar amb la teva essència, sí. Exactament. Escoltar-la.
Podríem dir que aquesta és la resposta, que és el per tu viure des de l'essència, connectar amb tu?
Amb tu mateix. És viure des de l'essència és connectar amb l'essència, jo diria això.
Alf Mota, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Un plaer tenir-te avui aquí amb nosaltres. Gràcies per compartir les teves experiències, la teva professionalitat, i esperem trobar-nos ben aviat, perquè ens agradaria molt.
Jo també. Estic encantat d'estar al teu programa, Glòria.
Ens agradaria molt que ens vinguessis.
I gràcies a tots els que ens estan escoltant i fins aviat.
Fins ben aviat. Gràcies, Alf.
Merci.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
I estimats oients, ara sí, donem pas a Daniel Gavarró amb les 21 creences que ens amarguen la vida. Daniel Gavarró, benvingut al programa. Una setmana més.
Encantat d'estar aquí de nou.
Avui parlaràs de la tercera creença dels 21...
21 creences, sí, que ens amarguen la vida.
Que ens amarguen la vida. No pot ser, això.
No pot ser que tinguem una vida amargada, Glòria, tens raó, no pot ser.
La llibertat consisteix a ser els amos de la nostra pròpia vida, no?
Sí, a fer el que ens doni la gana. I seràs lliure quan et faci... Seràs lliure quan facis el que vulguis. Oi que ho has sentit, això?
Aquesta és la tercera falsa creença.
Oi tant. És un absurd. Però jo crec que ens ho han dit, no? Que nosaltres seríem lliures quan féssim el que volguéssim. I això, en realitat, és una esclavitud. És una esclavitud del que jo vull, és a dir, és una esclavitud de les nostres emocions. Les teves emocions van canviant contínuament. I llavors, si jo he de ser obeir les meves emocions, no m'obeeixo a mi. Jo crec que la llibertat no consisteix en fer el que tu vols, el que et ve de gust. Es tracta de fer el que has decidit. I això és molt diferent. Per exemple, jo puc decidir ser una persona honrada, no? I a vegades... Em vindria molt de gust, quan estic fent la declaració de renta, treure 2 zeros. Saps què vull dir? Uh-huh. Perquè sé que si això significaria pagar molt menys d'impostos. Però els poso els 2 zeros, sabent que això significarà pagar molt més impostos, perquè és això que jo he decidit. He decidit que vull que quan vagi pel carrer els semàfors funcionin. He decidit que quan vagi pel carrer hi hagi hospitals, hi hagi infermers i infermeres, hi hagi metges, que hi hagi mestres a les escoles. I jo sé que aquests 2 zeros que no estic ocultant, per més que tinc moltes ganes, doncs generen un món que a mi m'agrada, per tant, puc actuar lliurement en contra del que vull. Uau! O fixa-t'hi, una persona que estudia...
És la llibertat, eh?
La llibertat. Una persona... Jo vaig estudiar una carrera, no? I en aquesta carrera, tu creus que cada dia jo tenia ganes d'estudiar? Tu creus que cada dia jo tenia ganes de fer els treballs i entregar-los en la data que em deien els profes? No.
Ha d'haver-hi el sacrifici, no?, en moments determinats. La força de voluntat.
I ho faig perquè sóc lliure. No faig les coses perquè vull, les faig perquè les he decidides. Aquesta és una gran diferència. Perquè la gent que espera fer les coses perquè vol i quan vulgui, mai les podrà fer.
Passa que molts oients que ens estan escoltant deuen dir sí, és que el Daniel té molta raó amb el que està dient, però, clar, portar-ho a terme no sempre és senzill, no? També ens parles de la reprogramació mental, perquè, com que les creences les tenim tan instaurades dins nostre, ostres, pots pensar-ho, però del dit al fet, a vegades, també hi ha un pas molt important, no? Com podem fer aquesta reprogramació mental, no?
Pues jo crec que nosaltres hem de fer la nostra reprogramació mental de dos formes. La primera és buscant formes de comprovar que quan jo segueixo el que jo sento en lloc del que jo he decidit, en realitat la meva vida no avança. I, per tant, haurem verificat que aquesta creença és falsa. Això és el primer. I el segon, llavors, és buscar una idea que me la pugui repetir fins que m'entri al cap, perquè a vegades tenim el cap que és una mica dur i te l'has de repetir molts cops, i aquesta idea que et vagi entrant. I aquí cadascú pot trobar la seva, eh? Jo suggereixo alguna, però...
Sí, perquè tu en el llibre, no?, que també m'agradaria que els nostres oients sabessin que el llibre, si els interessa, se'l poden descarregar de manera gratuïta, sí?
Sí, se'l poden descarregar en PDF a la meva pàgina web, danielgavarró.cat, i no és cap problema, si el volen en castellà, doncs danielgavarró.es, jo crec que .com, ara no recordo, bueno, que poden descarregar en català i en castellà 21 creences que ens amarguen la vida, i tot això està molt més explicat. També poden comprar llibreries en paper, cosa que m'entusiasmarà.
M'imagino, però... per als zeros.
Pels zeros que paga després d'Hisenda, no? Però llavors així... aquí jo proposo una sèrie de frases, no? I una frase que... però que se la poden canviar, eh? Però una frase que jo proposo és: seràs lliure quan facis el que has decidit i assumeixis els resultats d'això. Perquè quan jo poso dos zeros, assumeixo lliurement el resultat, que significa em toca pagar. Doncs pago. I pago perquè vull. No pago perquè m'obliguen. És molt diferent,
És molt diferent l'emoció que ens queden de que pago perquè vull o pago d'una manera amb ràbia, no?
Correcte.
Aleshores...
pagar amb ràbia significa no assumir el cost de la meva llibertat. Si jo no volgués viure en aquesta societat, escolta'm, doncs marxa, viu al bosc, viu en una illa deserta, que et piquin els mosquits, no tinguis electricitat. Però si quan tu vols anar a una farmàcia vols que et porta una recepta del CAP i que està subvencionada, home, algú haurà de pagar els impostos, no et queixis quan et toca a tu. Diu, és que no m'agrada això, perquè els polítics són un bla, 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 bla. Diu, prou, calla i posa-t'hi tu. Posa-t'hi lliurement. Diu, no, és que m'ho han de fer els altres. Ja n'hi ha prou.
No ens podem instaurar en la queixa, no?
No.
Si algú no ens agrada, aportem solucions.
Lliurement. I llavors hi hauran dies que no et vindrà de gust. Perquè, Glòria, ara siguem així sincers. I tu tots els dies, tots els... A tu t'agrada fer ràdio, jo ho sé. Però tots els dies, quan vens a la ràdio, vens contenta, alegre, descansada i feliç, o vens un dia que no?
Hi ha dies que estic molt cansada.
Ah, amiga, però a què vens?
Totalment.
I poses el teu màxim. Pues això és ser lliure.
I t'haig de dir que després, quan vens, t'actives. Perquè hi ha algú que es mou. Surs del punt de confort, no? I dius, vinga, ara sí que m'hi poso. I a partir d'aquí tot, pum, 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 va rodat. Perquè és l'actitud, no? És com sento, com projecto. Perquè si no, és com una espiral que et quedes tancat, que no cal. Sempre hem de mirar endavant i hem d'avançar. I aquests petits reptes de moments determinats que ens costa fer alguna cosa, si els superem, després creixem d'una manera impressionant, perquè és exponencial la força que ens surt.
Jo estic totalment d'acord. I d'alguna forma està remarcant una idea que és fonamental i bàsica, que és que les persones que assumeixen els costos de la seva llibertat, aquestes persones són les que la seva vida és plena i és feliç i fan coses. Els altres sempre són una fulla al vent.
M'agrada molt aquesta frase, ens quedem aquí, els altres són una fulla al vent, hem d'assumir el que hem vingut a fer, hem de dirigir la nostra vida. Moltíssimes gràcies, Daniel.
Gràcies a tu, Glòria.
Fins la propera.
Fins la propera.
Estàs escoltant Viure des de l'Essència.
Estimats oients i amics del programa, avui estrenem espai. Sí, connecta't amb Jordi Torres, perquè ve a portar-nos més eines per al nostre benestar. Estimats oients, arriba el moment de posar coses a la pràctica. Avui ens acompanya el programa, ens acompanyarà durant unes quantes setmanes. Jordi Torres, benvingut al programa.
Hola, bona tarda. Gràcies.
Molt bona tarda. Ell porta el projecte Connecta't. Uh-huh. És portar a terme, avui agafarem un paper i un bolígraf, acompanyem els oients a que el puguin anar a cercar, però començar a treballar una mica, no? Perquè està molt bé parlar de què podem fer per anar millor. Està fantàstic. Ara donem-li un puntet de pràctica, agafant un bolígraf i començar a sentir una mica dins nostre què es mou. Avui ens parlaràs de l'efecte mirall. I és molt curiós, eh? Probablement molta gent avui se sorprendrà. Què és l'efecte mirall, Jordi?
Bueno, l'efecte mirall és aprendre de tu mateix a través dels demés. Què vol dir això? De que el que tu veus en els demés és una acció que tu has d'aprendre.
O sigui, veiem en l'altre el que som, podríem dir?
Correcte. Llavors, mitjançant l'exercici, podem pensar en una persona, sigui la que sigui, no?, que ens tregui una mica de polleguera, no?, i veure realment i escriure què és el que ens trau de polleguera d'aquella persona.
Val, o sigui, agafarem el paperet i comencem a notar coses de que ens incomoden d'alguna persona determinada.
Correcte.
I comencem a notar.
Correcte. no ens extenguem gaire, només amb un parell de cosetes ja n'hi ha prou. Vale?
Per començar a treballar, tampoc ens podem agobiar al principi. Eh?
No, perquè hi ha diverses persones que llavors acabes, no tens prou amb un foli, no? Però,
no
bueno.
Cal, home. Siguem tolerants.
Exacte.
A partir d'aquí...
A partir d'aquí és el que tu veus en l'altre, en aquesta persona, és el que tu ets i és el que tu et tens que treballar. Llavors, una altra forma de saber realment això és de preguntar a una persona de confiança. Quan parlo de confiança, és que tingui la suficient confiança per dir-te les veritats.
Que no et faci d'àvia, no?
Exacte. I llavors, dir-li, escolta, realment, jo sóc així... Perquè nosaltres mateixos no ens veiem a nosaltres mateixos. Per això necessitem un mirall, per veure'ns i conèixer-nos a nosaltres mateixos.
O sigui, que és... no deixa de ser curiós. Veig amb l'altre allò que jo sóc, no?
Exacte.
Pot molestar una miqueta, això, perquè precisament...
Sí, bueno, la primera reacció és no, jo no sóc així.
Clar.
Per això es va preguntar a una altra persona si realment jo sóc així.
I a partir d'aquí, què passa? Què es comença a moure? Què recomanes?
Bueno, a partir d'aquí es comença a moure que et comences a conèixer a tu mateix. Et comences a fer preguntes que mai te les has fet. I et comences a qüestionar tota la vida.
Tota la vida. Comences a pensar què està succeint a la teva vida. Podríem dir que també hi ha coses que probablement es repeteixen a la vida perquè no les acabem de prendre bé i també ho podem veure reflectit.
Sí, jo sempre dic que hi ha lliçons de vida, no? Cadascú té les seves lliçons de vida i aquestes lliçons de vida es van repetint contínuament fins que tu no aprens. Això és com un examen, no? Si tu no aproves l'examen, no passes a la següent fase. Doncs aquí és exactament el mateix. Sempre aniràs, si no aproves, sempre aniràs estudiant el mateix temari, diguéssim.
Has d'anar recuperant l'assignatura, no?
Exacte.
Pots parlar d'alguna experiència que hagis viscut, que algú t'hagi dit, no, primer, jo no sóc així, després dir, quanta feina he fet? Perquè suposo que a partir del moment que un es comença a treballar a nivell intern, és com bastant sistèmic, no?
Uh-huh.
Tot en el seu entorn comença a canviar.
Sí, tot el seu entorn comença a canviar, però un no és conscient realment del canvi que està fent. Perquè nosaltres, a nosaltres mateixos, no ens podem veure.
No podem ser tan objectius.
Correcte. Llavors, per això sempre és bo... de veure tot el que tens al teu voltant, que va canviant, com tu dius, però realment el teu voltant va canviant perquè tu vas canviant. I tot el que hi ha al teu voltant o canvia o desapareix.
O sigui que poden canviar moltes coses.
Moltes coses.
Del canvi, precisament, en parlarem al proper programa, no? Uh-huh. Que com deia Heràclit, l'únic constant en la vida és el canvi.
Uh-huh.
Ens hem d'atrevir a canviar, ens hem d'atrevir a veure'ns reflectit en un paper què veiem de l'altre i atrevir-nos a pensar que potser nosaltres som així i tampoc passa res.
No
hem d'entrar tant en el judici, no?
Correcte.
Doncs, estimats oients, amb el paperet, amb les 4 o 5 coses anotades de que ens poden molestar una miqueta de l'altre, fem una revisió. A veure què passa. Inclús pot ser una mica com divertit i tot, no?
Sí, bueno, hi ha coses que no fan gràcia, però ens ho hem de prendre com un joc.
Clar,
sempre com un joc.
No podem perdre el sentit de l'humor.
Exacte.
Jordi Torres, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Fins la propera setmana.
Vinga, fins la propera.
Estàs escoltant Viure des de l'essència.
Amics del viure, avui estrenem secció El color com a consciència i ens acompanya l'estimada amiga Eva Maria Xiqués. Ella és consultora i professora del color en l'aura de la persona i del ser. Va estudiar a l'Acadèmia Internacional del Color, Asiart, Anglaterra, des de fa més de 11 anys i dirigeix des de la seva essència el centre Richiqués, a Barcelona. Eva Maria Xiqués, benvinguda al Viure.
Hola a tots. Moltes gràcies per haver-me convidat.
Estem molt contents que estiguis aquí amb nosaltres. De fet, anirem descobrint setmana rere setmana que el color hi ha una paleta molt àmplia, que les coses no van del blanc al negre, no?
I tant.
Què et va portar a estudiar en profunditat els colors?
La vida és en color, és l'essència de la vida. La vida no és en blanc i negre. Llavors, quan jo vaig descobrir que darrere dels colors hi havia tot un món per aprendre a poder equilibrar-nos, va ser molt màgic per mi.
Per poder anar equilibrant, estàs parlant de la teva pròpia vida personal, també. Vas
Exacte.
Començar experimentant-ho des de tu mateixa, no?
Exactament. Jo, com a molts terapeutes, vaig tenir una gran crisi personal. Ara ja fa més de 15 anys, quan vaig tenir el meu fill. vaig patir una depressió postpart bastant severa, perquè vaig tenir un embaràs molt complicat i un part molt complicat, i vaig estar 5 anys que no acabava de trobar, vaig anar a metges, psicòlegs, psiquiatres, però no acabava de trobar el meu centre. Uh-huh. I un bon dia, a l'Arc de Sant Martí, demanant ajuda a Déu...
Sempre des de la fe.
Des de la fe. Se'm va aparèixer a l'Arc de Sant Martí i al cap d'una setmana vaig conèixer el que és la teràpia que jo desenvolupo, que és Aurasoma, i a partir d'aquí vaig començar a créixer i a equilibrar-me.
Mm. Com ens poden arribar a afectar els colors a la nostra vida?
Els colors ens afecten per tot. És a dir, si pintem una habitació per dormir, no la pintarem vermella, perquè el llenguatge popular sap que el vermell és el color de l'energia. Però si tenim set i cansanci, ens menjarem una síndria ben vermella.
Perquè ens aporti energia.
Perquè ens aporti energia. No només dels nutrients que aporta aquest aliment, sinó també del color. Perquè nosaltres som llum, som éssers de llum, i la llum es descomposa amb colors.
O sigui, dins del blanc hi ha tota la gamma de colors.
Dins de la llum. Dins de la llum.
De la claror de la llum.
Ah, exactament.
Quin valor terapèutic poden tenir els colors, no? Com ho podíem aplicar?
Gràcies al llenguatge del color, al llenguatge de les signatures, sabem que cada color té una longitud d'ona, uh-huh. i aquestes longituds d'ona ens afecten. Llavors, hi ha determinades plantes i determinats cristalls i gemmes que tenen aquestes freqüències. I llavors, terapèuticament, nosaltres a través d'Aurasoma, que són uns potets de vidres que contenen tot això, essències, plantes, gemmes liquades, el que fem és, de lo que la persona ens tria, com un mirall d'ànima, amb tots els potets que tenim allà, assessorem d'una manera no intrusiva, autoselectiva, perquè cadascú tria els colors que és, quins colors li van bé a cada persona.
Podríem dir que el color que triem dins d'una gamma molt àmplia, no? Quants colors hi ha a l'Aurasoma, en la teràpia del color?
En l'espectre, si fas en una casa de pintures i tries la paleta de colors, n'hi ha moltíssims. Però tot neix de la llum, que són 3 colors primaris, i d'aquests hi ha els secundaris, els terciaris, quaternaris, i és infinit.
I aquí ens aniríem estenent.
Ens aniríem estenent.
Dels colors ens aniràs parlant cada programa. La propera setmana, perquè avui si entrem no ens donarà temps, però sí que podríem dir del color que parlem la propera setmana.
Podríem parlar dels 2 primaris més importants, que són el blau i el groc.
Aleshores parlem de com el blau i el groc ens poden afectar o poden acompanyar-nos en la nostra vida.
O ens poden ajudar.
De manera vibracional.
Ah, exactament.
Un consell per acabar el programa d'avui, Eva, pels nostres oients?
Contemplar sempre que pugueu la llum per arreu, perquè la llum a cada hora del dia vibra diferent, i també si teniu ocasió l'Arc de Sant Martí,
doncs...
que és la promesa, amb lo de l'Arca de Noé, no? que Déu no tornaria mai a destruir el món.
Doncs amb l'Arc de Sant Martí, amb els colors, amb la vida, amb la llum i amb les ganes de viure, tanquem el programa d'avui. Moltes gràcies, Eva.
Fins molt aviat.
Fins la propera setmana amb el blau i el groc.
D'acord.
Amigues i amics, experimentem amb els colors, com diu l'estimada professional Eva Maria Xiqués. Recordem que hi ha una paleta molt àmplia, molt extensa, amb molta gamma de colors. Amb quin color connectem avui? I si ens ho preguntéssim, què passaria? Què sentiríem? Moltíssimes gràcies, no puc deixar de dir-ho, al nostre control tècnic, al Jordi Carretero i al Toni Huguet. Què faríem sense ells, per favor? I a vostès, moltes gràcies i fins la propera setmana. Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
La vida humana s'ha de respectar i protegir de manera absoluta des del moment de la concepció. Des del primer moment de la seva existència, l'ésser humà ha de veure reconeguts els seus drets de persona, entre els quals hi ha el dret inviolable de tot ésser innocent a la vida.
Joan Pau II.